Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai de Ràdio Sabadell que ens apunta a l'actualitat teatral sabadellenca dels grups de teatre més prolífics del Vallès. Tot plegat, ho declamem a tota la ciutat l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Estals, la Dià García, l'Alvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, el Marcel Castillejo i jo mateix. I tot plegat també enllaçat pel llamp de veu del programa, la d'en Francesc Asens, i l'espoleix i posa a punt el nostre home a la peixera, Antoni González, amb incidències tècniques o sense, i sense saber ben bé quants teatres romandran oberts al final d'aquesta setmana, arrenquem el programa número 191. Atenció, que comença. Com és habitual, arrencarem el programa fent una ullada a la cartellera local amb la Júlia Estals a la platea indiscreta. Tot seguit, entrevistarem en Carles Campoy, que ens explicarà com ha anat el muntatge i l'estrena dels Pastorets del Teatre Sant Vicenç. A continuació, una altra entrevista. Aquesta vegada parlarem amb en Jordi Fiter, de la companyia sabadellenca Idolus Teatre, sobre la seva estrena nadalenca d'enguany. No sigueu materialistes. L'entreacte ens arriba de la mà de l'Adrià García, que aquest cap de setmana passat se'n va anar d'estrena a la Faràndula, on la joventut de la Faràndula hi representava els Pastorets. L'última part del programa ens la porta l'Alvira Franc, que, com ja sabeu, ens comentarà amb ull i criteri diverses propostes de teatre barceloní. Atents al taló de fons que en Bernat ens ha penjat avui. Platea les fosques, taló amunt i som-hi!
Taló de fons. Aquest matí hem llançat una pregunta a les nostres xarxes. De quins pastorets sou més? Dels del Sant Vicenç o dels de la Faràndula? Els vots no han trigat pas a arribar i aquesta rivalitat històrica s'ha deixat veure des del primer minut. Nosaltres, que estem dins de les dues entitats, hem vist com la gent s'organitzava per tal de votar els seus, els del seu centre. La Faràndula ha atacat primer, amb molts vots, i el Sant Vicenç ha respost després. Amb més de 400 vots comptabilitzats al final, els vots han estat de prop del 50% per cadascun dels centres. Sigui el 70% de l'aforament o el que sigui, és indubtable que a Sabadell tenim la sort de no tenir-ne una, sinó dues molt bones entitats que presenten un producte excel·lent cada Nadal. Val la pena anar-los a veure els dos. I pel tema de quin és millor, escolta tu, per gustos, colors. Bon Nadal a tothom.
La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral, com sempre, ens ofereix diferents oportunitats.
Quines tenim, va?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrena la festa aquest dissabte 25 de desembre, el dia de Nadal, a les 10 de la nit, i en tindreu oportunitat fins al 20 de febrer, és a dir, en tindrem oportunitat diverses vegades. També seguiran representant els Pastorets aquest diumenge a 4:45 de la tarda fins al 16 de gener. A la Faràndula també segueixen els Pastorets, l'obra nadalenca per excel·lència, i també aquest diumenge a 6:00 de la tarda i també fins al 16 de gener.
Que no ens faltin els Pastorets. Què més?
El Teatre La Bàscula estrena Màsters de Gavi Ruiz aquest dissabte i diumenge a 9:00 de la nit fins al 23 de gener. Seguim el Teatre Màgic, que estrena Dies Normals aquest dissabte, on tractaran sobre temes nadalencs o no tan nadalencs, ja ho veurem. Al Teatre Arlequí figuraran Cagatió aquest dissabte a 6:00 de la tarda i diumenge a 12:00 del migdia, i podreu anar fins al 2 de gener. I doncs fins aquí, aquest és el teatre que ens ofereixen aquesta setmana a Sabadell.
Molt bé, i escolta, hi havia obra fake la setmana passada?
I tant, com cada setmana una obra era mentida, i després de que els oients hagueu estat hores i hores pensant quina era la fake, la companyia nadalenques no oferia cap obra ni existeix. És a dir, aquesta era l'obra fake, la de Nadal és tot l'any.
Atents, doncs, a la segona obra fake, a comprar entrades, oi?
Exacte, a veure quina és, la setmana que ve ho descobrirem. I, doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, Júlia, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Bon vespre.
Adéu, bon vespre.
Ja portem uns dies contemplant les llums de Nadal que ignoren qualsevol franja reguladora. I avui ja comencem a notar de veritat l'olor dels torrons, de sopa de galets, de Nadales i de pastorets. I és que aquest cap de setmana sí que podem dir que Sabadell ha tornat a recuperar l'embranzida teatral que havia perdut des de la primera temporada d'EC, això és, després del Covid. I és que les dues entitats pastorenques de la ciutat ja han estrenat, per fi, els esperats pastorets. La setmana passada vam poder parlar amb la Ruth Garcia sobre els pastorets de la joventut de la Faràndula i avui comptem amb en Carles Campoy, director d'enguany dels pastorets del Sant Vicenç. Bon vespre, Carles.
Bon vespre.
Enhorabona per l'estrena, va anar bé?
Sí, moltes gràcies. Sí, sí, tot molt rodó.
El públic va venir, va respondre...
Sí, sí, el públic molt content, molt bones crítiques, quasi les dues platees plenes i també bueno, tot l'equip d'actors i de directors molt contents.
Ja no et preguntaré pels nervis perquè suposo que ja després d'estrenar ja n'hi ha que han baixat.
Sí, 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 han baixat molt els nervis després de l'estrena. Ara ja és una mica, estem ja bastant relaxats, ens hem tret un pes de sobre, no?, una mica.
Com ha anat el muntatge en si? Heu tingut cap dificultat o cap facilitat?
Bueno, ha sigut tot bastant fàcil, en el sentit de, gràcies a les antigues direccions de pastorets, que una mica tota el que seria de documents, informació vària, doncs això es va mantenint i es va passant, i això et facilita bastant la feina. Però, en general, molt bé, tant per totes les àrees del teatre, de cosidores, tramolles, etc. Tot ens ho han posat molt fàcil, i ha sigut una cosa bastant ràpida i tranquil·la.
Quant temps hi heu dedicat a preparar-ho tot plegat?
Bueno, ens hi vam posar cap al maig, tranquil·lament.
Des del maig, Déu-n'hi-do.
Perquè hem fet nova parelles de lloquets i rovellons, mm-hmm. I amb ells hem començat cap al juny, vam començar a assajar, i sí, sí, des del maig, ja amb tots els preparatius.
Mira, ara t'anava a preguntar precisament per les novetats, almenys les que es puguin revelar, noves parelles d'actors com el lloquet i el rovelló, alguna més?
Bueno, realment poca cosa. Hem fet alguna variació de decorats, hem fet l'Odri MDLC, ha fet tot els àngels, el vestuari dels àngels nous, maquillatges també nous, que també ho ha fet ella, i bueno, sobretot escenes de pecats, dimonis, etc. Tot això s'ha modificat força. A part d'això, com et comentava, la parella de les dues parelles de lloquets i rovellons que són noves, són el Miquel Ribas, el de Rovelló, juntament amb l'Arnau Rodríguez, l'Oriol Sabater, de Lloquet, juntament amb l'Álvaro Martínez. I, bueno, realment, ells dos ens ho han posat molt fàcil i ens han ajudat molt i han treballat força.
Els hi va anar bé, l'estrena?
Els hi va anar molt bé, molt.
Molt bé, enhorabona també, si ens escolten, que segur que sí. De escenografia i cap d'aquests canvis, ens en pots xivar algun? Així, alguna descripció...
Podríem dir que cobrim un forat al terra, on el Satanàs pot tant pujar com baixar, Lloquet i Rovelló també en algun moment donat, i Jocifer també.
Sí, de fet, forat n'hi havia algun l'any passat, no? N'heu fet algun més o l'heu pogut aprofitar més?
L'any passat va haver la idea de tornar-lo a obrir, i hem aprofitat aquesta idea i hem intentat, d'alguna manera, millorar-lo, no? El mecanisme i tot, perquè es pugui, l'any passat només s'hi baixava, doncs perquè es pugui pujar i baixar.
Déu-n'hi-do, això ja fa ganes de veure-ho, eh? Heu hagut d'agafar cap mesura especial, de prendre cap mesura especial?
Bueno, última mascareta, certificat de vacunes i aquestes coses.
Bé, sí. Cap diferència respecte als altres teatres, vaja.
No, jo crec que cap diferència.
Heu notat cap diferència entre els pastorets de l'any passat, de l'edició de l'any passat, que només es podien fer 20 persones a dalt de l'escenari, amb els d'ara ja, els normals?
La canalla, els nens, es trobaven molt a faltar. Molt. I clar, l'any passat van doblar, tothom feia doble personatge. Aquest any doncs, hi ha hagut cadascú ha tingut el seu personatge i sobretot els nens, que donen molta vida i molta il·lusió i moltes ganes.
Diries ja que els pastorets d'aquest any ja són normals?
Jo podria dir que sí, que estem a un 95% o 99% de que sí, falta el tema de la mascareta. Si ja ens poguéssim treure tots la mascareta seria perfecte, però jo podria dir que quasi que sí, que ja són quasi, bueno, tots normals.
Vols dir que afecta d'alguna manera la mascareta de...
Bueno, estèticament, sí que afecta una mica, però en general ho hem pogut, l'Odri ho ha sabut adaptar força bé amb el tema del vestuari i tal, però per sort tenim que els actors, els que tenen guió, els que parlen van sense... Però sí, ho hem sabut adaptar força bé. És això, és un 99% de ja estar a la normalitat dels pastorets.
Uh-huh. Si haguessis d'explicar als pastorets algú que no els hagi vist mai, potser algun estranger, perquè jo crec que aquí ja tothom els hem vist més d'una vegada i a més d'un teatre diferent. Bueno, potser no. Com ho faries?
Ostres! Com ho faria? Jo li diria que simplement els vingui a veure, que s'ho passarà molt bé. No, a veure, jo li diria que és una tradició catalana, no? D'aquí, bueno, que es fa tot arreu de Catalunya, hi ha diferents tipus de pastorets i versions, que ve a ser una mica la història del nen Jesús, no? En aquest cas, bueno, que si el cel, que si l'infern, no sé. No, tampoc t'ho sabria dir massa.
Heu complert per això totes les expectatives que teniu pel muntatge d'aquest any? Tant l'escenari, el públic, la taquilla...
Jo crec que sí. Estem bastant contents amb el resultat. Sempre hi ha algunes coses que se t'escapen, no? Que és allò que li dones menys importància, doncs perquè en tens de prioritàries i tal, que t'hi has de volcar molt temps, i les deixes com allà a segon terme. Però podem dir que sí, que ho hem complert tot força i que estem molt contents.
I en teniu cap pels propers dies d'expectativa?
Bueno, continuar amb la platea ben plena i que vagin igual de bé que l'estrena.
Per què dirigir els pastorets, Carles? O per què anar-los a veure? O per què anar-los a veure al Sant Vicenç?
Mira, ja dirigir els pastorets, jo precisament, no sé si m'ho preguntaves a mi a títol personal, jo personalment, jo porto tota la vida fent els pastorets i era algo com... A part de sortir-hi, era com un somni que tenia de poder dirigir aquest gran muntatge que es fa dintre del Teatre Sant Vicenç. I mira, doncs, l'he pogut fer realitat. I per què venir a veure els pastorets? Doncs perquè, a part de que és una obra molt familiar i tradicional, perquè passes una molt bona estona i disfrutes moltíssim durant l'estona que dura els pastorets, que no és poca, i a part del que podríem dir que és la tradició nadalenca, que crec que tothom un dia assenyalat va a veure els pastorets.
I per què anar a Sant Vicenç? Jo no vull posicionar ara sobre si és millor anar a Sant Vicenç, a la Faràndula o a algun altre poble perdut de Catalunya.
Bueno, perquè anar a Sant Vicenç? Jo crec que una cosa que tenim aquí bastant bona i és que a Sant Vicenç el que fem dels pastorets els fem molt familiars. A part de que és molt, molt proper, crec jo. És algú molt proper al públic, i això que et comentava, que és molt familiar ja des de la música al nivell d'actuar. És molt familiar tot.
Diries que llavors encara és una bona obra per anar a veure avui en dia, que és vigent el que transmet o el que el públic pot rebre.
Sí, dubto que es perdi això. A part de les actualitzacions que van haver-hi durant tots els anys.
I per què ho diries?
Bueno, a part de que cada direcció aporta el seu granet de sorra, no? Amb anar retallant guió o anar modificant coses més actualitzant una mica, no? A l'actualitat. Ara estem al segle XXI, doncs ho van actualitzant en aquest sentit, no? Amb tot el que seria... amb el tema femení, amb el tema, bueno, amb tots aquests temes, per sort, a dia d'avui ho podem anar actualitzant i ho anem retocant. A tot arreu de Catalunya cadascú fa la seva versió i al·lucinaríem dels canvis que hi ha.
N'heu pogut posar alguna d'aquestes actualitzacions vosaltres enguany?
Algunes cosetes hem anat fent. Algunes cosetes hem anat fent d'actualitzacions. Sobretot d'algunes frases, retallar frases, en algun sentit. I sí que és cert, bueno, altres direccions el que han fet ha sigut treure alguna part, o l'altre dia, per exemple, pel YouTube vaig veure uns de Granollers que feien uns pastorets completament diferents als que nosaltres fem, i per sort nosaltres sí, hem pogut anar afegint coses, anar traient i afegint coses, o recuperant coses que altres directors havien tret.
Ha de ser, si més no, complicat agafar aquesta obra de fa 100 anys i voler-la fer avui en dia i que encara transmeti i enganxi nou públic.
Sí, és bueno, ja com t'ho he comentat, és tradició, però sí que és difícil que després de tants anys encara enganxem el públic, s'enganxi, no? I vulgui anar-hi i disfrutar-ho com ho disfruten.
Les representacions que queden seran els dies 26 i de desembre i el dia 1, 2, 6, 8, 9, 15 i 16 de gener. M'he equivocat?
No, no t'has equivocat.
Bé, ho tenia ben apuntat. Sempre això sí, a 5:45 de la tarda. Moltes gràcies, Carles. Molta merda per les representacions que us queden i enhorabona per l'estrena un altre cop.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fa una estona que parlàvem de recuperar Embranzida, i la companyia sabadellenca i l'Ús Teatre sembla que no l'ha perduda gens ni mica. Fa 24 anys que porten a l'escenari un cabaret literari, i aquest any hi tornen. L'espectacle es diu No sigueu materialistes, i el seu director, que ens acompanyarà una estona del programa, Jordi Fiter. Bon vespre, Jordi.
Bon vespre a tots, què tal?
Molt bé. Escolta, com porteu els assajos?
Bé, a veure, sempre una mica, diguem, de... creixent en intensitat, a mesura que està costant la data final, però bé, se suposa que forma part ja del procés natural, no? Vull dir que ja és això. Acabant de polir, acabant d'ajustar i decidint que la cosa es pot presentar.
Ja va bé, ja va bé, que això s'estrena d'aquí res i menys.
Sí, dijous 23, o sigui que...
Sí, demà, sí. Qui forma l'equip?
L'equip està, mira, aquest any està format per... Tenim quatre actors, tenim el Jep Barceló, una incorporació nova que ens ha fet molta il·lusió per també el que aporta d'energia i perquè també sempre és un estímul com a director, doncs coneix gent nova, és una cosa que he intentat fer sempre al llarg de la història de la companyia. Tenim l'Òscar Castellví, ja ho havíem intentat per allà tres vegades al llarg de la història, però ara aquesta vegada s'ha pogut concretar i ho hem fet. I llavors tenim la Mariona Ribas, que ja repeteix, nosaltres per tercer o quart any, me'n recordo ja, i també la històrica Marta Tricuera, amb l'equip d'actors, no? I llavors tenim l'equip musical, que aquest any està format per la Marina Prades, que també ja és una il·lusa consagrada i coneguda al públic, i també el pianista Artaxis Aslanian, que és un noi rus que fa uns anys que viu aquí a Barcelona i que ja vam tenir ocasió de fitxar fa 3 anys, no, 2 anys. L'any passat va repetir també, i aquest any és el tercer que està amb nosaltres, i també ha participat en altres espectacles que hem fet a part del cabaret.
I com ho porten els actors i les actrius?
Bé, a veure, sempre els agraeixo aquesta confiança que m'han de donar al principi quan els hi presento el guió, perquè és un guió fet amb material tampoc, entre cometes, tampoc teatral, en el sentit que no són textos que no, doncs ja no fem una obra en el sentit convencional, sinó que convertim en teatre o en material teatral coses que en principi no estaven escrites per ser dites dalt d'un escenari, com puguin ser poemes o com puguin ser un article d'un diari, com pugui ser una també, evidentment, hi ha alguna part de material teatral que aprofitem, però no representem l'obra, sinó que aprofitem una escena d'una obra en concret per parlar d'un tema o per il·lustrar un concepte o per presentar una reflexió. Això també ho fem. Però, esclar, tot aquest material tan poc convencional, quan ho reps, dius, bueno, però això què farem amb això? I com ho direm? I mentre estem això, que com és, o sigui, és un material que et dic que no està pensat per ser entès com a teatre.
D'aquest espectacle, tu n'ets qui l'ha pensat i qui l'ha ideat, no?
Uh-huh.
Què és, doncs, no sigueu materialistes?
Bueno, no, en principi, és a dir, que no és cap imposició ni cap ordre a ningú, sinó simplement és un comentari que pensa en veu alta, en el sentit de dir, ja se valdria la pena plantejar-se una alternativa, no? Que et sigueu també inclou la primera persona, és a dir, no siguem, donem un altre enfoc, no? a veure si és possible d'agafar-se la vida i el món, sobretot ara que hem après la lliçó al principi, que tot és fràgil i que tot és incert, no? Ja es pretén això, una petita reflexió al voltant d'aquesta obsessió per les coses pràctiques, per les coses útils, per les coses, suposadament útils, per les coses materials que ens aporten benestar en grup cometes, quan en canvi això va en prejudici de coses que podien ser considerades inútils, però que en canvi potser s'ha demostrat que ho són molt més, no? Com puguin ser els conceptes, les idees abstractes, la satisfacció, la bellesa, l'amistat, l'amor, pot sonar una mica així ingenu, però en molts punts jo crec que és el que pot compensar una mica aquesta tendència destructiva o cega que ha agafat el nostre món, no?
Tot aquest missatge en contra d'aquestes tendències destructives, com el transmeteu? En quins formats té aquest muntatge? Abans parlaves de poesia...
Per exemple, l'humor n'és una eina que em serveix molt bé per riure de mateix, no? I posar-se una mica davant del mirall veient el que estem fent, no? L'humor serveix, no? La poesia també, perquè la poesia... mira, hi ha un moment de l'espectacle que comentem aquest fet de que fa 2 anys, sense saber-ho, fa 2 anys vam incloure un poema, perquè ens agradava molt, un poema de Beckett, que parla de que ens imaginem, i diu, imagina't que un dia tot això, no concreta, però tot això, tenir el món, les coses, les possessions, tot això que tenim, deixés d'existir. Imagina't que això passés un dia, no? I fem aquesta reflexió de dir, ostres, això ho hem dit fa 2 anys, el desembre de l'any 2019, i al cap de 2 mesos tot allò va deixar d'existir, perquè va cessar el món per uns moments i per uns mesos, i a més va canviar. I la poesia, que a vegades es pot sonar una cosa inútil, doncs mira, en aquest cas va resultar que va ser premonitòria, perquè ens va... D'acord que amb una actitud a posteriori, però ara ens adonem, no?, que tenia un sentit molt fort aquest moment de proposar això, quan després va passar de veritat, no? I ja no ens ho vam haver d'imaginar, sinó que ho vam viure, no? Llavors saltem aquest caràcter de fer unes prediccions potser molt més acurades. La poesia és capaç de fer prediccions molt més acurades i molt més realistes, però molt eteri que pugui semblar, que no pas cap altre expert hagués pogut preveure, perquè jo no havia sentit... Bueno, ara potser sí que hi havia algú que ja havia avisat, no? Però no era una cosa que estava en les consciències de les persones, que les coses canviarien d'un dia per l'altre i de la manera que van canviar. Però això és un exemple que puc donar, no? I també, doncs, bueno, no sé, fragments de teatre, per exemple, de l'Alto del Senyor Esteve, que és una obra que no et coneixes, que també planteja aquest enfrontament entre la visió de l'empresari, propietari del negoci, que té com de treballar, fer diners, i que és l'objectiu de la vida, enfront de l'ambició artística del seu fill, que vol ser escultor i que ell té un neguit, una ambició per l'art, però això què serveix, això, no? Bueno, però com això no et guanyaràs la vida, no? Bueno, però què vol dir guanyar-te? Potser te la fas perdent tu. Vull dir, aprofitar una mica aquests conceptes per reflexionar. No vull que soni en plan, com et diria, pesat o rotllo o dens, al revés, que ho intentem fer d'una manera molt atractiva, molt interessant d'escoltar i molt plaent d'entendre. Vull dir que no és una conferència ni una cosa de dir, ostres, quina...
Sí, era això el que et volia preguntar, perquè has anomenat una colla de temes molt interessants tots per si mateixos, però com els enfileu l'un darrere l'altre?
Bueno,
hi ha un disc seguit? O...
La gràcia és que potser, com que ja fa molts anys que ho fem, el format que tenim apamat, una mica aquest format, nosaltres li diem cabaret literari, perquè com que fem un número després d'un altre, doncs és com els cabarets, que surt un i fa un dret de mans, després surt un altre i fa una cançó, que surt un altre i se'n passa foc i es clava espai. Fem això, el sentit que anem fent números un darrere l'altre. lligats sempre amb músiques, lligats amb cançons, lligats amb el que diem nosaltres cortinetes, que vol dir transicions, ja sigui un canvi de llum, ja sigui un canvi de color, ja sigui una, un canvi d'atmosfera, no? I és molt dinàmic, és molt contrastat, a més, això també ho procuro molt quan m'organitzo el guió, de mirada no anar sempre cap a una direcció i després canviant cap a una altra, sinó constantment donar una muntanya russa d'emocions que puguis estar rient i el següent número et deixa clavat a la cadira perquè t'ha fet emocionar un poema que dius quina bellesa i quina manera més maca de dir les coses. No? I després pam, una cançó que a la millor et recordarà una altra sensació i és anar donant però enfocat al mateix tema, no? O sigui, que porti la mateixa línia, ja sigui per contrastos, per afinitats, per coses que puguin ajudar. Però el to és com molt de cabaret, en el sentit que és constantment no hi ha res que duri més de 4 minuts, per entendre's, no? O 3 minuts, que deu ser les cançons que duren 4 minuts, una escena que pot durar 2 minuts i mig, un 3 minuts, un poema que potser dura un minut, i saps? Tot és pam, 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 pam. Ara no sé dir-te el nombre exacte de números que fem, però potser són més de 20 o 25 números diferents, no? Que anem fent. És aquesta una mica la tècnica.
Què dura tot plegat llavors? Una hora?
És difícil de dir perquè, com que ja dic, no l'hem pogut mesurar amb tots els elements, hem assajat per separat, diguem, el que és text i música, però bueno, els càlculs són de que duri una hora i set, una hora i deu, fins que arriba. Una mica més d'una hora, potser uns 70 minuts si arriben, però més o menys.
Déu-n'hi-do, fa cara de ser una bona estona.
Sí. Bueno, també crec que tampoc pots oferir menys en el sentit que bueno, és un espectacle que també bueno, volem que també sigui consistent, que t'emportis sessió d'haver rebut molt.
Per què aquesta obra, doncs? Teníeu la necessitat de transmetre aquest missatge que dèieu, ara, avui dia?
Doncs no sé si... sempre cada any quan em plantejo el contingut del nou espectacle doncs és la gran tasca prèvia de decidir cap on anirà. A vegades sí que hi ha un tema claríssim que ja el deus de principi. De vegades no he agafat un tema en concret, sinó que he fet una barreja de tot. I l'any passat, bueno, les circumstàncies van fer que també haguéssim durat tants una mica, però per exemple hem enfocat tot l'espectacle al voltant de la temàtica de Nadal, que fèiem moltíssims anys, però de fet des del primer. El primer espectacle que vam fer el vam dedicar a Nadal, amb un material d'un moment, i l'any passat vam dir, bueno, doncs hi tornem, recuperem aquest tema del Nadal com a tema, però amb material nou, diguem-ne, que hem passat molts anys i s'han escrit coses noves, cançons noves, o que en aquest moment no vam fer servir. Però... I aquest any, bueno, jo crec que una mica va sortir l'impuls a partir del títol. És una anècdota que vaig viure en el sentit que quan el meu fill això es tractava una mica així amb informació familiar que no sé si interessa a ningú, però el meu fill és músic i treballava en una orquestra i un dia estava assajant una obra de, no sé si era Beethoven o Brahms, no me'n recordo, total, que tenia un director molt especial, que un tio que com a músic no només treballa sinó que aprens, no? D'aquests músics directors que aporten molt i que els músics ja l'esperen treballant amb ell perquè ja aporta moltes coses. I estaven tocant una cosa preciosa i no sé què, i els va parar de cop i els va dir, senyors, perquè els tracta de vostès, els va dir, senyors, no siguin materialistes. Puguem dir, deixin-se portar per l'esperit d'aquesta música, no estiguin pendents de que si és una corxer en punt lligada, no siguin materialistes, oblidin-se d'això i deixin-se portar a l'esperit. Vas pensar, altra, quina frase més maca que un jefe, diguem-ne, de la teva feina et doni una instrucció com aquesta, perquè normalment els jefes et diuen altres tipus d'instruccions, no? Si fes bé la feina o no arribis tard o tens aquestes fotocòpies o busca'm això... I vaig estar que el jefe et digui, no siguis materialista i deixa't portar per l'esperit. És un privilegi tenir aquesta feina, no? I em va agradar molt la frase i la vaig fer servir com a idea. I llavors dic, bueno, a partir d'aquí haig de buscar contingut que justifiqui quina solució hi ha per no ser materialista. No?
Teniu bones expectatives per aquest espectacle?
Sí. A veure, estem contents perquè des de que va pujar la venda es va anar mantenint un ritme bastant constant de vendes i bé, hi ha dies que crec que està ja exaurit i llavors per nosaltres s'han anat omplint molt, tot i així encara hi ha, evidentment, coses per trobar, però els primers dies, per exemple, el 23, que em feia una mica així, és a dir, doncs, estrenar un dijous a la nit abans de Nadal, és el dia que es va omplir, primer que cap. Està exaurit ja, i el Nadal, per descomptat, també el Sant Esteve, fent dues sessions, tarda i nit, sembla que la nit ja està plena, o al revés, la tarda està plena. Després queda 28, 29, 30, que estarà una mica més relaxadets, però també és millor de com s'han anat enfilant, tant de bo s'acabin omplint.
Molt bé. Sí, esperem que sí, tant. Què hem de fer si volem venir a veure, doncs, l'obra? A part del córrer.
Les entrades, em preguntes pel tema d'entrades, no?
Sí.
Bé, bueno, està tot centralitzat a través d'una plataforma que es diu Code Ticket. I per gestionar, perquè almenys com que és tot desnumerat i no sé què, s'ha de fer tot a través d'aquesta plataforma. Code Ticket, i llavors ja tries l'espectacle que és el nostre. I a partir d'allà ja vas triar el dia que vols, el nombre d'entrades que vols, i ja compres. És més fàcil que mai.
Molt bé, doncs, no sigueu materialistes, es podrà anar a veure a la Cava Orpí els dies 23, 25, 26, 28, 29 i 30 de desembre a les 9. El dia de Sant Esteve més se'n farà una funció a les 7, oi?
Sí, sí, exacte.
I res més, moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos aquesta estona. Molta merda.
A vosaltres, eh? A vosaltres. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I parlant de pastorets, precisament l'Adrià va anar d'estrena aquest cap de setmana als Pastorets de la Faràndula. Escoltem-ho.
Molt bon vespre. Avui hem anat a l'estrena dels Pastorets de la Faràndula, que ja feia més de 2 anys que no es podrien fer per culpa del Covid. Anem a veure què us ha semblat el públic i els actors. Endavant! Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt treballada, com sempre la Faràndula no decepciona, espectacular, durada perfecta, tant per nens com per adults, jo crec que ideal.
Una passada, molt xula, la veritat que val la pena venir a veure-la i esperem repetir l'any que ve.
Molt bé, a mi m'ha agradat molt. He trobat que hi ha hagut molta participació de tots els personatges, s'ha entès molt, i tot i que es feia servir un vocabulari més antic, la història s'ha pogut comprendre molt fàcilment i ha sigut molt divertit.
A mi també m'ha agradat molt, nosaltres venim cada any i m'ha agradat molt, la veritat.
A mi m'ha agradat molt, sobretot la naturalitat, com han fet els actors. Ha estat molt bé i jo m'ho creia. Era com si jo també formés part de l'obra. Llavors això és el que més m'ha agradat.
Era el primer cop que veniu a veure'ls?
Els Pastorets, jo des de molt petit no vinc i ara vam venir a veure la Blancaneus, ens va agradar molt i vam dir, va, també vam veure Pastorets.
Jo l'he vist sempre des de Terrassa, però s'ha de dir que Sabadell molt millor, eh?
Vale. Sí, és el primer cop dels Pastorets, no d'altres obres, però sí dels Pastorets.
Jo he vingut cada any, pràcticament.
Jo també, cada any venia, però fa molt temps que no vinc per això del Covid.
Clar, correcte, l'any passat no es van poder fer aquí a la Faràndula. I aquest any teniu ganes de poder-los veure?
Sí, ja et dic, a més d'on venir, més un any que teníem ganes de veure Respirar Nadal, i que menys que venint als Pastorets.
Sí, la veritat és que sí, després de totes les restriccions, de molta incertesa, molta, bueno, tornar al teatre ha sigut una experiència molt bona.
Sí, perquè l'any passat, com que no vam poder venir pel del Covid, a mi em venia molt de gust venir.
A mi també, a mi m'agrada molt el teatre, i sobretot els Pastorets, i crec que és cultura i és molt necessari.
I ja per acabar, què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure els Pastorets de la Faràndula?
Val la pena perquè no, si no has vingut mai a la Faràndula no t'esperes que hi hagi una obra tan treballada i si ja has vingut, òbviament, fa Nadal.
És un clàssic, s'ha de venir a veure i més després d'això, tot l'any que hem passat, la veritat és que s'ha de tornar als teatres.
Doncs que és una obra molt divertida i que tot i que sigui llarga no es fa gens pesada.
Jo recomanaria perquè és una cosa molt tradicional catalana i crec que està molt bé que tothom els vegi i això, que veniu, que està molt bé.
Jo igual, és tradició i també pels copets que ho fan molt bé i això és original, jo mai ho havia vist en una obra de teatre.
A tots, moltes gràcies. Doncs bé, ara estic amb el Joan Valls, que fa el paper de Sant Josep. Què és per tu poder participar als Pastorets?
Home, per mi significa molt. Jo vaig començar aquí al Teatre de la Faràndula quan tenia 6 anyets. He passat per molts papers i bueno, ara ja estic fent de Sant Josep. És el primer any que el feia i molt guai. I després d'estar 2 anys sense poder fer el Pastoret, és una sensació fantàstica. Poder estar a dalt de l'escenari, platea plena, és meravellós.
Teníem moltes ganes, no?, de tornar a fer els Pastorets aquí, perquè l'any passat no els vam poder fer.
Correcte, portàvem moltíssims anys fent Pastorets cada any, mai, inclús quan es van fer obres al teatre, vam poder fer unes lectures dramatitzades. Per tant, quedar-nos un any sense Pastorets va ser un drama per nosaltres. Però bé, aquest any hem pogut, més o menys com pogut amb totes les normes del Procicat i molt bé, molt contents.
Explica'm una mica el teu personatge, és el Sant Josep, però què fa dintre els pastorets el Sant Josep?
Bueno, el Sant Josep és un fuster normal de Natzaret que li diuen, mira, com que tu formes part d'una nissaga de sang, has d'anar al temple i si Déu t'escull, pues et casaràs amb una noia que es diu Maria i aviam què passa. I bueno, aquest fuster pobre va allà i es troba cada cop és escollit, es casa amb la Maria i, bueno, i Déu l'escull per tenir un fill i té el fill Jesús, que és fantàstic i canvia, diguem, tot el món a partir de llavors.
I com valores aquesta estrena dels pastorets?
Home, la valoro molt bé. És el segon dia, el primer cap de setmana, i molt bé, perquè hem tingut platea plena tant ahir com avui, amb el pis pràcticament ple. Això és fantàstic, que la gent tingui ganes de teatre, malgrat les circumstàncies que tenim, que la gent tingui ganes de venir i ganes de passar una bona estona a teatre familiar. Vull dir, és fantàstic, ara que venen aquestes festes tan senyalades.
I ara, per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
És cultura, al final és teatre cultura, teatre familiar, és una obra divertida, a més cada any intentem acostar una mica més als nens, perquè potser portàvem uns anys que no era tant, i aquest any hem fet molt treball d'actoral, d'actriu i d'actor, perquè sigui divertida, perquè passi bé, és una obra que dura 2 hores i mitja, però que realment la gent s'ho passa molt bé, és molt divertida i surts d'aquí doncs, amb ganes de més.
Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què ens portes avui?
Bueno, avui porto... Mira, porto 3 obres molt diferents unes de les altres, totes de cara a festes, ja, per poder anar a veure aquestes festes. Totes, jo diria que són molt bones, però abans de parlar de les obres que he vist i de comentar i de dir la meva opinió, que és simplement el que faig cada setmana, et voldria comentar unes cosetes.
Quines cosetes?
Mira, he vist que la temporada passada ens lamentaven del tancament de diversos teatres barcelonins.
Cert, sí, sí.
Com, per exemple, recordem la Sala Montaner, l'Espai Joan Brossa, les 2 sales del Club Capitol, que estan allà a la Rambla, el Teatre La Vilella, entre altres. Però també hi ha cinemes que han passat a ser teatres. I això és el que voldria avui remarcar una mica. Una mostra recent és la sala 5 del cinema Aribau, que s'hi presenta Hamlet a càrrec de la Perla 29 sota la direcció de l'Oriol Brogi. Una combinació de teatre i cinema espectacular que després en parlarem i diré la meva opinió del que vaig veure.
Molt bé.
També hi ha la sala 9 del Bosque, del barri de Gràcia, que ha pres el relleu de la sala 2 del Teatre Club Capitol i que en aquest teatre es feia sempre un humor, doncs, bueno, era el protagonista dels humors, no? Obres d'humor. Serà la que s'encarregarà de continuar aquesta vessant. Es va inaugurar aquesta sala el 24 de novembre amb l'actor Bruno Oro i la seva última comèdia, Sí o no. Actualment, i durant les festes, s'hi representa Jo sobreviví a l'EGB, amb Jordi Merca com a monologuista. Podem anomenar altres cinemes que ara són teatres, com per exemple el Jove Teatre Regina. Fa uns anys que presenten una programació especialitzada al teatre familiar gestionat per la companyia La Trapa. O el Teatre Tívoli, que des del 1997 es va convertir en teatre, abans era cinema, on s'hi representen musicals de gran envergadura. Actualment s'hi pot veure la famosíssima Cantando bajo la lluvia, que la comentarem un altre programa damunt el taló. Més endavant la comentarem.
Això m'estranyava que encara no ho haguessis fet.
No, la farem. Però com que també hi ha altres coses, i aquesta la faran durant molt temps, doncs la deixem per la setmana que ve o per l'altra. Ja ho veurem.
Està bé. Està bé que també que puguin aprofitar aquestes sales i que les puguin reconvertir en sales de teatre per continuar-les donant vida.
Ah, exacte. Això és molt bo. I és bo pel teatre.
I tant.
També el Teatre Coliseu abans era un cinema. I des del 2007 ara és un teatre on ofereix diferents disciplines artístiques. La Filmoteca de Catalunya, que com diu el seu nom, també era un cinema, és un altre espai que segueix en actiu oferint espectacles teatrals sota el nom ara d'Aquitània Teatre. També el tancament de multisales Renoir Les Corts va propiciar que l'Ajuntament adquirís l'equipament i el convertís en La Caldera, una fàbrica de creació dedicada a la dansa i al teatre, on personalment vaig assistir a una representació del grup Parking Shakespeare. Segurament n'hi ha d'altres. Aquestes són les més que conec més, eh? Però com podeu veure, actualment el teatre va agafant el relleu del cinema. Segurament perquè moltes pel·lícules les podem veure des de casa i la gent ja no va tant al cinema. A diferència del teatre, que és un fet irrepetible.
El dia que puguin veure obres de teatre per Netflix, sembla que s'acabarà el món.
Exacte, sí. Doncs això, no deixem d'anar al teatre. I que per molts anys puguem assistir a aquestes sales i en podem gaudir.
I tant.
Anem ara a parlar de les obres que he vist?
A veure, sí, i tant.
Parlarem primer de Hamlet, que hem anomenat abans, Hamlet Anibal, un text íntegre de la coneguda obra de William Shakespeare, una excel·lent traducció de Joan Sallent, que ja fa anys que ell tradueix obres de Shakespeare i considero que és dels més bons traductors. Oriol Brogi ha tornat a dirigir aquest clàssic shakespearià, fugint de tota semblança del que va presentar fa més de 10 anys a la Biblioteca de Catalunya, a la seva seu, diguéssim. En aquella ocasió, el Hamlet era el Julio Manrique. Ara ho ha convertit en un mític cinema Aribau en un teatre poc convencional, diguéssim. Grades a tres bandes i una plataforma que serà l'espai escènic. Tapen les butaques, però no les amaguen, perquè es vegi que abans hi havia un cine. Al fons es veu la gran pantalla. És teatre o és cinema? Aquesta és la qüestió, com diu el Hamlet. Però el dilema queda aclarit quan comença la representació. És teatre, i és teatre del bo. Un escenari sense cap element i la pantalla que servirà algunes vegades com un decorat en filmacions dels núvols que tant inspiren a Brogi, detalls de primers plans dels actors, belles fantasies, ressaltant els diàlegs i trossos de conegudes pel·lícules que personalment vaig trobar que en alguns casos tenien poc a veure amb l'argument de Hamlet, però que tampoc no vaig voler esbrinar, ja que només amb les grandíssimes actuacions em vaig tenir prou per gaudir. Míriam Alemany, la reina, i Carles Martínez, el rei, fan i són una parella força convincent. L'Helena Terrats és la fràgil Ofèlia. Amb la seva veu ens regala una cançó. Un detall que el Brogi sempre posa alguna cançó en directe a les seves obres. Aquí hi ha el segell del Brogi, eh? Toni Gomila, en el seu accent mallorquí meravellós, interpreta Apoloni i l'excel·lent Enterramorts amb un toc còmic que destensa la cruel situació. Sergi Torrecilla fa el magnífic d'Horaci i de l'encertat narrador que va explicant la història. Mar Rius és l'Eartes, sensacional l'actor sabadellenc, el nostre actor sabadellenc, que ja ha participat per tercera vegada en algun muntatge de Hamlet. La primera va ser sota la direcció de Raimon Molins, que la vaig veure a la sala Atrium. La segona, amb direcció de Pau Carrió. I aquesta és la tercera. Sempre fent papers diferents, eh? Però, mira, per coincidència el van agafant sempre per fer Hamlet. I també en la representació d'aquest Hamlet Aribau compta amb la fantasmagòrica intervenció
sí.
de Xavier Boada fent del pare mort. A part d'alguns d'aquests actors també interpretant altres papers fantàstics. I per descomptat i per sobre de tot la brutal interpretació de Guillem Balart Llong, que també té descendència sabadellenca, cal dir-ho, fent de Hamlet, amb una vocalització i posats tan perfectes que posen la pell de gallina. La primera part, més fosca i feixuga, i amb més filmacions, dona part a la segona, amb l'escena del cementiri, la lluita d'espases i el desenllaç, que resulta molt més teatral i arrodonida. Tot i que personalment he enyorat el fabulós espai de la Biblioteca de Catalunya i que aquest Hamlet no supera altres obres dirigides per Brogi, com el Cyrano de Bergerac o Antígona, per citar algunes propostes més clàssiques, faig un bravo molt fort per la innovació, la creació de riscos i la genial posada en escena. Aquesta obra es podrà veure fins al 30 de gener.
Déu-n'hi-do, com l'has escrita, fa molt bona cara.
Fa bona cara.
I I també quin control d'artistes sabadellencs i d'ascendència sabadellenca.
Ah, exacte. Això val la pena ressaltar-ho, perquè com sempre hem dit, Sabadell tenim grans persones dedicades al teatre.
Un bon planter cultural tenim, sí, sí.
Anem per una altra?
Sí.
Canviem una mica de to i anem amb una comèdia divertida que és El gran comediant, de Joel Joan i l'Héctor Claramunt en el Teatre Goya. Una proposta divertida, còmica, delirant, sobreactuada, estripada i caricaturesca, amb situacions exagerades però correctíssimes. Gags intel·ligents que fan riure i gaudir una bona estona. Joel Joan representa un actor famós, excèntric i amb un ego molt pronunciat. Un paper que recorda la seva sèrie de televisió El Crac, sí, que ell deia que es representava ell mateix. En aquesta proposta, el protagonista és molt més exagerat i ja des del principi de la funció el seu personatge és molt desorbitat i acabarà encara pujant més de to la seva actuació. Xavi Mira interpreta el seu amic. També representa que és actor, però no ha aconseguit mai un paper important i la seva autoestima està tocant fons. Una esplèndida actuació que posa el contrapunt necessari del famós orgullós presentant a un tímid, insegur, antiheroi que admira el seu amic famós. Mira, sap fer créixer el seu personatge fins a un final descontroladíssim. Però a la història les coses canvien i l'actor desconegut i fracassat se li gira la vida favorablement. És llavors quan la gelosia de l'exitós actor no té freno. A partir d'aquí es creen situacions delirants i esbojarrades amb un ritme frenètic. L'actriu Sandra Monclús representa a la resignada dona que coneix perfectament els deliris de la seva parella, el vanitós actor. L'Àfrica Alonso i l'Eduard Montada acaben de rodonir el febril argument. Joel Joan no sorprèn, però diverteix. Repeteix els personatges i trames iguals, però no cansa. Cada argument i cada actuació fa pensar en els seus èxits anteriors, però encara el trobem innovador. Aquesta és la gràcia, crec jo, d'aquest actor i director. A més, sap acompanyar-se de molt bons actors, compartir autoria amb l'enginy de Claramunt i crear gags rient-se d'ell mateix, de variades situacions del món de teatre, com també per fer crítiques polítiques de la societat i de situacions actuals. Però ho fa de manera esbojarrada, que sense arribar a ofendre a ningú. Ho fa tan esbojarrat que no toca el sentit de ningú. Uh-huh. Una escenografia força espectacular i el detall que el protagonista es canvia de vestuari en el mateix escenari quan es fa fosc per passar d'una escena a l'altra. El final de l'espectacle és molt engrescador i sap arrencar un efusiu aplaudiment a tot el públic. El gran comediant és una obra que pot agradar a tothom, tant les persones que van habitualment al teatre, perquè ja saben què trobaran, o com el públic que va poc o mai a veure un espectacle. Una autèntica bogeria teatral que pot estar molt, molt temps en cartell. O sigui que no dic quan s'acabarà, perquè de moment no té final.
Ja preveus que anirà per llarg, doncs, eh?
Va per llarg, sí.
Bueno, això està bé, vol dir que omple i que agrada.
Que omple, que el Joel Joan porta molt públic i que, bueno, és una obra divertida tant per festes com després de festa, perquè el que necessitem ara és disfrutar una mica, riure
una mica
també.
I tant, sí, sí.
I si surt al teatre, doncs content.
Molt bé, Elvira. Quina era la tercera que deies que tenies preparada?
La tercera. La tercera és Red, de Jan Logan, al Teatre Acadèmia. Una traducció de Jaume Coll Mariner, amb direcció de Guido Tortolia, director d'aquesta sala, on es programen majoritàriament obres contemporànies. Uh-huh. Red parla del pintor Marc Rocco, un artista autèntic, d'Estats Units, d'origen letó i jueu, que es destaca per la seva pintura abstracta.
Està basada en un personatge real, doncs.
Sí, és un personatge real. Els fets que s'expliquen és ficció. Uh-huh. Però el personatge aquest és real. Doncs això, amb la ficció ens fan viure, quan ja és gran, considerat un prestigiós pintor, que contracta un jove que vol aprendre d'ell. En principi, el noi queda admirat per les llargues reflexions que li fa el mestre, pensaments sobre la vida, dels diners i principalment sobre l'art i la pintura. Però amb el temps, l'aprenent va aprenent, com si diguéssim, i té uns conceptes ben diferents de les del mestre i contradiu els dogmes que el vell tenia com a certs. I aquí comença una lluita generacional de conceptes amb diàlegs rics i molt ocorrents. Grandíssimes, grandíssimes actuacions. Lluís Soler, com sempre, esplèndid amb el seu paper del vell pintor. Una de les més grans interpretacions que podria dir que li ha vist. I el Ferran Vilajosana, fent d'alumne, amb un progressiu canvi de registre admirable. Sabem que el Ferran Vilajosana era el rock del Super 3, us en recordeu?
Ostres, no.
Doncs aquest xicot ha crescut i s'ha convertit en un magnífic actor. Quan, en acabar l'espectacle, una surt, en aquest cas, al pati, surto del pati de l'acadèmia, emocionada, eufòrica i amb el cor bategant, és quan aquest espectacle reuneix totes les condicions de qualitat que s'esperava i que les expectatives han complert amb escreix. I això és el que em va passar. El text, analitzant els colors, els sentiments de cada tonalitat que pot provocar cada persona, les maneres de viure l'art, les reflexions i les sensacions artístiques, tant del mestre com de l'alumne, i per altra banda, la música, la il·luminació, la mesurada direcció amb recursos aparentment senzills però que entendreixen, i sobretot les superbes actuacions dels dos actors, fan un resultat de màxima qualitat. Els colors, que tant poden influir en el nostre estat d'ànim i en les nostres sensacions, el negre, el blanc i el vermell, és justament el vermell, és el color predominant de l'escenografia i també el punt central de l'obra. I vermelles, vermelles, em van quedar les mans de tant aplaudir. Tot era en conjunt. Una proposta teatral que no es pot perdre. A més, la vaig veure aquest diumenge passat, i a 19... de desembre.
Sí, sí.
En acabar, l'actor Ferran Vilajosana va llegir un emotiu manifest per part de la Marató que s'estava celebrant a TV3 i a Catalunya Ràdio per la lluita de les malalties mentals. Un final que va acabar de rodonir la tarda del diumenge. La podrem veure, aquest espectacle, fins al dia 16 de gener. Espavileu-se, perquè val la pena.
Volen entrades, eh?
Sí, sí, volen les entrades. I ara, per acabar, Eloi, deixa'm dir que l'onada de la pandèmia està afectant, i molt, a les cancel·lacions de les funcions, tal com també està passant als esports i en els altres àmbits. Per anomenar alguna obra suspesa, segurament perquè algú de l'equip s'ha encomanat o ha tingut contacte amb algun positiu i es troba confinat, i per seguir reglamentàriament els protocols per evitar l'expansió del virus, han decidit suspendre aquestes obres. Concretament, la companyia La Calòrica ha hagut de suspendre la representació que es feia a Badalona de la feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel. També es va suspendre les funcions del nedador del mar secret del TNC, que justament acabava aquest diumenge passat i que la vam comentar, si us recordeu, la setmana passada. Una altra és Casa, el Teatre Lliure, que també acabaven aquesta setmana. I ara, recentment, el Poliorama també han hagut de suspendre, t'estimo si he begut. I a la Sala Beckett han hagut de suspendre les representacions d'Eufòria i del Corredor de Cars.
Déu-n'hi-do.
Precisament aquesta última vam anar al teatre a veure-la allà i va ser quan ens van dir que feia poc més d'una hora que havien decidit anul·lar la representació. Com a mesura preventiva, donat d'un cas de possible contacte amb un positiu Covid. Inclús algun actor, el vam veure, arribava al teatre sense saber que no es podia representar. Així doncs, es va posar en marxa de manera ràpida i eficaç els protocols corresponents. Segons ens van informar, si tot va bé, es reprendran les representacions de les dues propostes a finals de mes. Unes obres que tot just feia un parell de dies que les havien estrenades, eh? I les dues considero que són d'un gran interès. Com es pot comprovar, Eloi, i oients, en el més mínim indici que algú de les companyies teatrals pugui tenir el virus, no es dubta en cap moment suspendre les representacions per no posar en perill el públic. Així doncs, i com sempre hem dit, el teatre i la cultura és molt segura.
I cal que ho continuï sent perquè en podem continuar gaudint. Sí, sí, és un risc que cada companyia no ha d'assolir, però...
És un risc, ho han d'assumir, i això, a la més mínima, tallen en perjudici del seu sou i de tot, però és així com han de funcionar.
Bé, sí, és una cosa que ens anirem trobant a batzegades, però...
I ens hem d'anar, doncs, acostumant o mirar de comprendre, no? Que si anem allà al teatre, com ens va passar aquest dia que vam anar al teatre, ens van dir, no, si veniu al teatre no es fa. Mm-hmm. Doncs agafar-ho en filosofia i dir, doncs...
A la propera.
Exacte, a la propera, això a mateix.
Presentada per la propera.
Sí.
Gràcies, Elvira, tant per les reflexions com per les tres recomanacions noves i per totes les que ens fas amb bon ull i criteri. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana vinent.
I tant. Adéu-siau.
Ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 191 sobre Teatre Sabadellenc a l'antena de Ràdio Sabadell. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem, això sí. Fins dimecres que ve a les 9 del vespre. Bones festes i a reveure!